Veles i Vents Edicions és el nom d'una nova editorial amb segell santcugatenc, que té una missió molt clara: cobrir el buit en la publicació d'assaig en català, donar visibilitat a personalitats universals i promoure la narrativa catalana. Per conèixer una mica més aquest projecte emergent, tenim amb nosaltres l'Oriol Ràfols, editor, traductor i expert en la gestió d'obres literàries, i l'Anna May, responsable de comunicació de l'editorial i comunicadora especialitzada en ciència, amb una trajectòria en comunicació institucional. Oriol, Anna, molt bon dia i benvinguts.
Bon dia,
al,
bon dia.
Al Faves Comptades.
Bon dia, bon dia. Gràcies.
Enhorabona per aquest projecte que acabeu d'engegar.
Moltes gràcies.
Intentem donar-lo a conèixer a la ciutadania perquè se'l faci més seu. Veles i Vents Edicions és una editorial nova, amb una proposta molt clara, ho dèiem ara quan presentàvem l'espai. Què és el que us va motivar a emprendre aquesta editorial?
Doncs una mica el fet de constatar que quan anem a... és a dir, en ficció sí que quan vas a les llibreries hi ha una oferta en català bastant nodrida, no? En canvi, quan vas a la secció d'assaig et trobes que en català hi ha molt poca cosa, no? I sí que hi ha la cosa molt de feta per gent d'aquí, com si diguéssim, no? El metge o l'historiador que fa el llibre, no? Llavors aquest li publiquen, però una mica de l'assaig internacional hi ha molt poca cosa, no?
Trobàveu a faltar com a consumidors,
sí,
no?
Sí, també no només per la cosa, com si diguéssim, més d'oportunitat, no? De dir, hòstia, això no hi és aquí,
potser un buit de mercat.
Hi ha un buit de mercat, potser aquí, sinó també per la cosa de... que el buit de mercat potser hi és perquè costa, perquè és complicat.
També pot ser.
És un lloc complicat. Però... una mica...
Per una voluntat, no?
Sí, potser? No, el fet de pensar que al país li falta una mica d'això, sí. Perquè per pensar-se, no? Per pensar el diguem que per anar cap a nous llocs, no? Com si diguéssim, necessitem llegir en assaig en català.
Sí. No? En la nostra llengua.
I no tant com a consumidors exacte, individuals, sinó en clau de país, també, no?
El
que fa falta, exacte, com a col·lectiu.
Què creieu que us fa especials en l'oferta editorial, especialment en l'àmbit de l'assaig, que ara comentàveu, en una àrea poc explorada, com bé apuntàveu, amb llengua catalana?
Home, per exemple, el primer llibre, no?, que és un assaig d'un autor...
En parlarem dels dos primers.
Un medievalista internacional, sí. No?, però molt... molt enfocat en la cosa catalana, no? I pensem que podem aportar llibres que potser des de vessant d'altres llocs no són importants, però des del nostre sí, no?
Sí, potser llibres en clau catalana, i també volem fer llibres no ben cuidats, ben pensats, ben dissenyats, no ben... un producte fet amb amor, no? Podem dir-ne així, i que puguis... que el lector sigui agraït de llegir, no?, i sigui agradable, i, bueno, que... llibres bonics, també, a part
llibres
del contingut.
Rodons,
llibres
no?
Rodons.
Suposo que en el moment d'emprendre aquesta aventura editorial hi ha un moment també que es planteja que se li ha de posar un nom.
Un nom.
I trieu Veles i Vents Edicions, un nom, deixeu-me dir, com a abocador, no? Què us ha inspirat a batejar, per fer un símil així al vostre projecte?
Doncs una mica, el fet de que és un poema d'Ausias Marc, no?, i que sempre creiem que és... que és important tenir en compte la tradició, com si diguéssim, que quan les coses venen de lluny comencen d'una forma més sòlida. I a més hi ha el concepte aquest que ens agradava, de que una mica el vent, entendre el vent com una mica la força com telúrica o espiritual del país, no? Com una cosa que ja ve donada,
no?
L'energia del poble o alguna cosa així.
Mira, jo que vinc de l'Empordà, la tramuntana ho aboca molt bé.
I la vela com el giny humà que ho recull, no? És a dir, i el pensar que si fa molt vent, com si diguéssim, però la vela no respon, doncs és energia que es perd en el buit, i si és al revés, no? Si no hi ha vent, doncs tampoc s'arriba gaire lluny, no? I, bueno, ens agradava aquest concepte així una mica...
El llibre seria com la vela, no?, que recull l'energia del poble.
Sí.
I a part d'això, també Veles i Vents, trobem que és un nom que dona molt de joc, tant visualment també, no?, amb el fet d'això de mar, vaixells, vents, no?, per comunicar amb el poble, i a part també amb el sentit metafòric, no?, també d'arribar lluny, no?, pots fer moltes analogies, no?, de naveguem, anem a nous horitzons, no sé, és un nom que dona molt de joc per el tema de comunicar, no?, i això també ens va agradar, també.
No hi ha res l'atzar aquí amb el nom, eh? Està tot super, super ben pensat. No sé si teníeu altres propostes, però aquesta veig que...
Al principi, algunes altres, però... Quan va sortir aquesta, decidim veure...
Sí, ens va agradar.
És la que va convèncer.
Sí, sí, sí. El que ens va costar més va ser llavors si dèiem edicions o editorial o, saps, llibres, perquè...
Com ho fas,
com,
això, eh?
Com ho lliguem? Però, bueno, al final, mira, Veles i Vents Edicions i va quedar.
I aquest, aquest és el final. Teniu tres col·leccions molt específiques. Consolat, Mestres d'Aixa i Drac Penat.
Exacte.
Ens podeu explicar una mica les particularitats de cadascuna d'elles? Si voleu, comencem per Consolat.
Per Consolat.
Que és assaig.
Sí, la línia, la col·lecció Consolat seria la d'assaig pur, no? Una mica s'inspira el nom en el Consolat de Mar, no? En el Codi de Lleis català, no? Que, bueno, és com una cosa així molt, molt nostra i també que lliga bastant amb el tema de l'assaig, no? I vam trobar que era un nom que ens agradava bastant. I mirarem de ficar-hi assaigs de diferents menes, sigui científic com històric,
d'art,
polític, pot ser de diverses coses.
Mm-hmm. És difícil triar autors i temàtiques per aplegar sota aquesta branca, sota l'assaig?
Bueno, sí, no, però això és la gran feina, no, dels editors també, sí. Que llegir llibres, això, buscar diferents autors, diferents estils, temàtiques, que puguin anar encaixant, no? Però n'hi ha molts per triar, no? I,
sí, és difícil, però és la nostra feina. Vull dir.
És el que ens agrada també, el que és divertit.
Sí, difícil i engrescador alhora, no?
Sí, exacte. Sí, clar.
Exacte, és un repte.
És allò una mica que a vegades et trobes a faltar llegir una mica sense estar pensant tota l'estona aquest llibre, que es funcionaria, no funcionaria, no llegir allò per plaer.
Gaudir.
Allò, sí, és una cosa que passa molt de tant en tant, ara. Però vaja, m'agrada.
Sempre hi ha aquesta doble vessant. Una altra línia és el de Mestres d'Aixa. Uh-huh. Aquesta podríem dir que parlarà de personalitats.
Sí, Mestres d'Aixa és l'ofici, no? La persona que fa els vaixells, de fet, i una mica són llibres d'això, de persones que saben que són bones en el que han fet i ho poden explicar, no? Llavors posarem llibres d'alguns inventors, per exemple, o llibres, no sé, també hi entra, de fet, algun científic o personalitats d'aquestes que són bones en el que han fet i volem, no, fer com que siguin els nostres mestres, no, d'aquí aprendre una mica.
Com seleccionareu aquestes figures internacionals, no? Quines característiques comparteixen, si és que les comparteixen?
Sí, bueno, no tenen per què compartir característiques, és a dir, un pot ser això, que ho he dit, l'anom un científic, l'altre pot ser un artista, no? El primer llibre és del Nikola Tesla, que és el gran inventor, no? I el segon serà de l'August Rodin, que és l'escultor, no? Un llibre on te parla sobre escultura. I una mica anirem fent això. Un altre pot ser un esportista, també, per exemple.
Poden ser llibres una mica autobiogràfics, també, que hagin escrit ells mateixos, o també potser amb cartes, com més personals, no? Que hagin explicat una mica la seva vida o el que han fet. Depèn, ja anirem trobant.
Hi haurà una visió d'equitat quan trieu aquests personatges? Perquè com que venim d'una tradició una mica patriarcal, no?
Sí, sí.
Molta de la literatura que trobem també. I d'aquestes figures internacionals d'on són homes.
Sí, sí.
Però entenc que hi ara una altra mirada també per incorporar grans dones de la nostra història i recuperar-les, no? I també en català.
Sí, sí, sí. Ens ho mirem bastant, que sempre d'anar incorporant. Sí que en aquesta col·lecció específica que ve més del passat, com si diguéssim, costa una mica més de trobar,
sí.
Perquè és coses més antigues, però sí, sí, tant que mirem.
Sí, sabem que costa, però és una cosa que tenim en compte.
De fet, és un repte, eh?
Sí, és un esforç, perquè és veritat que molts que han escrit això són homes al llarg de la història, no? Els vencedors, no? que han escrit. Però bueno, sí que ho tenim en compte, sempre ho diem i esperem que sí, que surtin dones i tant. En tenim alguna de pensada, ja.
Tenim una última línia, que és la de Drac Penat, que és la de narrativa. Què podrem trobar?
Doncs està feta una mica amb la intenció que sigui bastant més oberta que les altres dues, és a dir, una mica que hi hagi tant ficció com no ficció, és a dir, narrativa, però pot ser el primer llibre, per exemple, és un escriptor molt jove d'aquí, i a la segona, en canvi, és una mena d'assaig poètic dels Estats Units, de les muntanyes. Vull dir que hi haurà tant coses com que siguin novel·la estricta com, com coses que siguin això, assaig creatiu o, bueno, que és un camp que potser no està tan explorat aquí i em sembla interessant
per explorar.
Sí, estem interessats en persones que tinguin coses a dir, no? I llavors el primer, això com ha dit, és una jove promesa, que encara no hem dit el nom, però ja sortirà.
Ara us el diré,
que,
ara us el diré.
Cap al juny sortirà i això, no? Jo no, que veig és que dius, ostres, està bé, el que m'explica aquesta persona m'agrada i creiem que té potencial, no? Vull dir que també fem una crida aquí a autors, si volen
enviar-vos les seves obres,
les seves
no?
Inèdites
també,
també,
no?
Exacte, sí, en aquest cas sí. I el nom, Drac Penat, és un, vol dir un drac alat, de fet, és com un rat penat, no? Que té com una rata mala, és un drac penat, i també ens agradava aquesta figura, perquè tant és com de la mitologia també catalana, com també el drac de Sant Jordi, o el drac penat que sonen moltes banderes o escuts, i bé, també vam agafar aquest símbol,
sí,
no? Com a,
sí, és com molt transversal, perquè els reis de la corona d'Aragó el feien servir molt, el nom de drac penat el feien servir per les crineres, o les cimeres reials, no? el seu casc, com si diguéssim. Tant bé des d'allà dalt, com si diguéssim, fins a baix de tot, no? Que és a les festes majors que veus el drac.
Els dracs,
no?
La figura del drac.
Això, el Sant Jordi i tot. Vull dir que és una
el
figura...
Els caparrots, els gegants...
Molt que impregna tot l'imaginari català, no? I,
bueno, molt transversal.
Sí, exacte. Sí,
no?
Sí.
Ho heu avançat una mica, aquests dos primers llibres. De fet, n'heu avançat fins a quatre.
Que parlem dels dos primers.
Que parlem dels dos primers, que són els que
són
sortiran...
Són els que interessen ara, exacte.
Que sortiran al mercat més aviat. Em sembla, Anna, que deies el juny.
No, el juny sortirà un que encara no hem dit del tot. Ara sortiran els dos primers, ara al març, de fet, els dos.
Doncs
sí,
aquí
sí,
ve
sí, abans
poques,
de Sant Jordi.
Poques setmanes. Parlem, si voleu, una mica d'aquests dos primers projectes. Un és la lluita pel domini de la Mediterrània, la gran expansió catalana del 1200 al 1500. Parlàveu d'aquest autor novell, no?, el David Albulafia, no és novell, no?
No,
corregiu-me,
no és novell. Aquest és un dels historiadors així famosos del món, que més conegut potser per altres llibres més globals.
Fixa't, jo no...
Però...
Tinc deures.
El novell és el que encara no podem dir.
Tinc deures.
Juny. Aquest és un historiador exacte.
Sí, aquest
conegut.
És un historiador bastant conegut.
Serà dins de la col·lecció Consolat, oi?
Sí, exacte, sí, Consolat.
Sí. Que bàsicament són 300 anys, no?, del 1200 al 1300, que explica... la lluita, bueno, ja ho diu el nom, no? La lluita pel domini de la Mediterrània, una mica centrat en que qui domina el centre, qui domina la bota italiana i Sicília, és el que domina la Mediterrània, no? I és un llibre que no només es centra en els catalans, com si diguéssim, sinó que es centra en totes les potències. De fet, és com un tractat una mica geopolític, com si diguéssim. Però quan el llegeixes, caus allò de cul a terra, perquè veus que és que no farem de sortir de tots els capítols i hi ha presència catalana, i a més allò guanyant. De fet, al final s'ho queda, al fons del Mangani s'ho queda tot, no? Bueno, és allò un llibre que jo recordo quan em vaig llegir que em va pujar bastant de la moral.
L'autoestima.
Sí, veient com està una mica les coses, hem dit, bueno, potser...
Està bé.
Potser està bé, sí.
No, i està molt bé perquè és això, des del pare de Jaume I el Conqueridor, llavors tot el casal de Barcelona, no? I també vas veient, perquè són coses que almenys a mi em quedaven bastant oblidades, no? Quan havíem estudiat història i tal, però aquí està molt ben explicat, i com, tot molt cronològicament i no et queda bastant clar tot el tema de com va ser l'expansió catalana aquesta, no, del conqueriment, això de Catalunya, València, les illes, a Sicília, a Nàpols. No sé, és una història bastant també amb, com ho anem a dir, amb anades i vingudes, també hi ha els Anjou, el de França... Vull dir que és interessant, és trepidant.
Un bon llibre
és com
per recordar, no?, que tinguem més oblidat aquest període
de la nostra
història. És un llibre
que al final
queda clar,
és a dir, això que diu l'Anna, que o sigui, potser ho havia sentit d'una forma bastant nuclear, no?, el Jaume I va fer això, el tercer va fer això, no?, i en canvi que això tu llegeixes, està tota una
tens
història...
Tres segles.
I et queda bastant clar, i a més són 300 pàgines, vull dir...
Sí, és molt amè, està molt ben explicat.
Sí.
Sí, David Agulafia, de fet, a part d'aquest llibre, també té altres llibres més de caire divulgatiu, que potser sonen més, que és el Gran Mar, o un també de l'oceà, no? Com es diu? Vull dir que és un historiador molt especialitzat en aquesta temàtica, no? De la Mediterrània en temps medievals. Llavors, es veu que domina molt el tema i que t'ho fa
entendre. No? També, sí, per a aquells que no siguin historiadors o poder gaudir també
del públic general,
de l'obra. L'altre llibre, l'Oriol també ens ha avançat el seu protagonista, és Els meus invents, de Nikola Tesla. Aquest serà de la col·lecció Mestres d'Aixa.
Sí.
Per què heu triat Tesla?
Bueno, perquè Tesla té aquesta aura així una mica com d'inventor, una mica tocat per la...
Hi ha intríngulis també.
Per una mà de Déu, no? Una mica així com una cosa com molt... Com d'il·luminat, no?
Sí.
Una aura d'il·luminat. I, bueno, ens agradava perquè, o sigui, explica molt bé com el procés de pensar els invents, de com pensa les coses que vol fer.
Dormia poc.
Sí, també ho explica això, eh? I, a més, perquè té una... Clar, ell neix en un petit poble de entre Sèrbia i Croàcia. De fet, avui és Croàcia, però la seva família era Sèrbia, i, bueno, aquestes coses dels Balcans, no? O sigui, neix allà en un petit poble d'una família humil i acaba això electrificant Nova York,
a
no?
Nova York, que amb l'Edison.
A part, també es pot veure una història així com de superació, com si vols dir així, no? Personal, sí, que és bastant impactant.
A mi m'ha agradat molt, que és autobiogràfic, també l'ha escrit ell, i parles, hi ha moltes anècdotes, no?, d'això de quan era petit, de com s'imaginava els invents, perquè una cosa que m'ha sorprès molt d'aquest llibre, sense fer spoilers, diguéssim, és que ell, o sigui, en el seu cap s'imagina l'invent i en comptes de, ell diu, no?, en comptes de tota la gent que fa maquetes i proves i mira si funciona i tot això, diu, jo això tot ho feia en el meu cap, o sigui, tot s'ho imaginava.
El genis,
I llavors ja quan ho feia, en real, ja funcionava. Saps? Vull dir, a mi això em va sorprendre moltíssim. És com, hòstia, la capacitat aquesta, no?, aquesta visió 3D, no?, en el cap,
com
ficava els claus. O sigui, tot ho feia
té
com...
Té un punt una mica de línia. És a dir, d'això de... Jo soc un genis... No? Però no sona pedant. Igual que el Dalí, que quan el sents dius... Un altre ho diria i sonaria pedant. Sí. Així, en canvi, el Dalí, quan el sents, diu, hòstia...
És així.
Doncs el Tesla és una mica així.
Sí. I clar, llavors té tota la cosa aquesta, no?, amb l'Edison, que...
Una mica picabaralla,
sí, la picabaralla que hi va haver. També hi ha com lius amb el tema de les... Perquè ell no li agradava gaire patentar, llavors es veu que també li prenien les patents. Vull dir que és tota una història, tot molt interessant.
Embolics, per coses que...
I a mi personalment m'agrada molt el tema de la ciència, perquè també
és
de la branca de la ciència.
Sí,
exacte, i llavors és maco.
És fàcil trobar l'equilibri entre mantenir la tradició literària catalana, ser innovadors i buscar temàtiques per a tots els públics, perquè sembla gairebé el triangle.
Sí.
Un triangle complicat.
És possible.
D'això es tracta, no?
D'això es tracta.
Sí, però...
De fet, l'important és saber, no?, exacte, la tradició, saber el d'on vens, saber les teves arrels, saber els teus orígens, per poder llavors anar lluny, no?, també? Vull dir, que està com tenir
aquestes
afincat...
veles.
Exacte.
No, una mica l'enfocament mediterrani intentarem que hi sigui constantment, eh? Vull dir, podem fer, evidentment, hi haurà llibres d'altres bandes del món, com aquest del Tesla i així, però sempre mirarem que ja vagin sortint coses allò... una mica enfocades a...
Més nostrades.
O més nostrades o del nostre...
àmbit geogràfic.
Sí, podrien ser també italianes o així, no?
O coses que encara que siguin lluny, però que també siguin aplicables aquí, no? Perquè les coses internacionals, al final, sentiments, emocions, no sé, també, encara que estiguin explicades a Austràlia, també
és universal.
És universal, no? Vull dir que també en aquest sentit...
Us faré una última pregunta, molt breu, perquè se'ns acaba el temps, i m'agradaria fer-los pel que fa a l'edició dels textos. Quin repte suposa editar obres amb temàtiques tan complexes com la geopolítica, la història o la ciència, no? Perquè al final un està format i pot ser expert en algunes coses, però la diversitat entenc que complica aquesta edició. I la fa molt interessant, també.
Sí, bueno, això de l'editor sempre és això, eh? Has de saber de moltes coses, una mica de cada, no només en aquest sentit, sinó també en el sentit de triar tipografies, triar paper, bueno, tot el tema de gestió... Sí, has de saber de moltes coses.
I una curiositat és que els llibres, abans de ser publicats, clar, es revisen com, no sé... potser aquest primer que publiquem, potser ens l'hem llegit 10 vegades. Perquè sempre hi ha errors. Bueno, de fet, a més, l'ha traduït l'Oriol, en aquest cas. Però llavors també les correccions de les traduccions, les revisions tipogràfiques. Quan va el dissenyador, comptem amb un dissenyador també professional, que des d'aquí també li volem agrair tota la feinada, el Tono Cristòfol, dissenyador i maquetador. I un cop està com, no, en el format final, les galerades també es llegeixen. Vull dir que és una feinada, però molt contents.
És una feinada apassionant.
Se'ns ha acabat el temps, han quedat moltes preguntes per fer-vos, per tant, ja us tornarem a convidar,
quan
comencin a sortir aquestes primeres edicions i per ens explicava el projecte.
Us portarem el llibre quan el tinguem.
I tant, l'esperem. Oriol, Anna, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que el vent bufi a favor d'aquest projecte i que en puguem parlar durant molts anys aquí a la Ràdio Pública de la Ciutat. Moltes gràcies.
Gràcies.